com ens agrada començar amb un nou capítol de Vinyes i Vins amb el Víctor Cornejo. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
El Víctor és geògraf i coixeja. Se li nota tot sovint amb les propostes que ens fa, com la d'avui.
Això mateix. De fet, us porto una cosa a la qual jo m'hi he dedicat durant un temps, no? I dic, mira, al final, també per portar aquesta part de les coses que conec i que poden estar molt vinculades a la feina que fa actualment o al que podem fer des d'aquí, no? Des de la ràdio també, que és divulgar, no? I jo crec que és important parlar sobre el català del paisatge, el català del paisatge del Penedès. Però també parlar en general del que és el paisatge, anem de tal com l'entenem. La cosa és que encara que han passat molts anys des de la llei de paisatge el 2005 de la Generalitat i també la normativa, no?, de paisatge del Consell d'Europa de l'any 2000, encara no tenim gaire clar què és això del paisatge i encara tenim aquesta visió del paisatge com allò inamovible, com allò que veiem per la finestra, com allò que veiem des del cotxe, no? I allò que al final ho entonem des del punt de vista romàntic o bucòlic, no? És allò. I quan més bucòlic, més bonic és el paisatge, no? De vegades és allò que ens queda, allò de dir, ui, que bonic aquest paisatge, ui, vam anar a Andorra i hi havia uns paisatges, no? O sigui, sobretot relacionats amb la natura, amb aquests espais, grans espais, no? En el qual, doncs, a nosaltres ens porten a que el paisatge, no?, és allò.
Pel que fa al paisatge de casa, només ens en recordem quan trona, no? Quan hi ha una infraestructura que l'amenaça, un gran equipament o un nou polígon.
Això mateix. De fet, el Penedès té una trajectòria molt curiosa des d'aquest punt de vista, que em sembla que ja l'havíeu parlat alguna vegada, no? Però el fet de que, com us he comentat, no?, des de, a partir d'aquesta declaració del paisatge al Consell d'Europa, no?, des de la Generalitat, doncs també hi ha uns personatges i unes persones expertes sensibles a tot aquest tema i que veuen que és una bona manera també de fer una mica de gestió d'aquest paisatge. Sobretot, estem parlant de l'any 2000, estem parlant d'un moment, no?, de boom immobiliari, de grans canvis territorials, de grans infraestructures també, no?, en el cas, no?, del TGV que passava per aquí, o fins i tot el que és, no?, l'aglomeració, la construcció de polígons industrials per tot arreu, no? O sigui, aquesta és una cosa que tots la tenim com a realitat i que va passar aquí al Penedès. Això va fer, doncs, que abans de generar els que després es diran els catàlegs del paisatge, no?, i sin tota aquesta planificació de catàlegs de paisatge, sorgeix la carta de paisatge de l'Alt Penedès. Que era com una necessitat de dir, ei, nois, hem d'endreçar això, hem de posar en valor, hem de donar-li aquest valor patrimonial al que tenim, perquè si no, aquí ens passaran pel damunt, no?, i ens trinxarà tot, o fins i tot decisions polítiques que al final que es prenen sense tenir en compte tot això.
Des d'un despatx a Barcelona, sense trepitjar terreny.
Aquesta és la idea. I la veritat és que jo sempre defenso molt aquella carta del paisatge. La podeu consultar online, està online, la podeu consultar, i la veritat és que jo crec que ara, 2024, encara és moderna. O sigui, encara es diu, ostres, i com és que no m'havia assabentat que aquesta carta existia, no?
Perquè no sé si ha tingut molta utilitat.
Clar, la cosa
és... Si van abocar molts esforços i em va sortir bon element, una bona eina, però no sé fins a quin punt ha estat útil aquests anys.
Jo crec que aquí hi ha hagut un problema de divulgació. Aquí hi ha hagut un problema de donar a conèixer, no? I després, per una altra banda, evidentment, com que venen són gestions polítiques, al final també hi ha la política al darrere, i si allò et ve d'un color polític que no és el teu, doncs ja, no, això és d'uns altres, no? Però en realitat estem parlant d'una cosa que és molt més transversal, molt més interdisciplinar, com és el paisatge. Perquè, permetem-me que el llegeixi el que defineix, no?, tant la declaració del paisatge com la llei del paisatge, del que és el paisatge. Paisatge, no? Es diu que és qualsevol part del territori tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta a l'acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions. És a dir, la intervenció humana, que al final que és la que elabora el paisatge, aquí ja m'heu dit, ja m'heu sentit dir moltes vegades, no?, el pagès, no?, que és al final és el jardiner, no?, és la persona, no?, que se'n cuida d'aquest paisatge, de mantenir-lo i de cuidar-lo, però també hi ha aquesta part de gestió i que l'administració ha de tenir en compte. aquesta nova accepció o aquesta nova manera d'interpretar el paisatge, doncs al final ens porta a que parlem d'una altra manera i que ho tinguem en compte en un punt d'altra vista. Deixa'm també llegir el que diu la llei de paisatge en el seu preàmbul. Diu, aquesta riquesa paisatgística, parlant de la riquesa paisatgística de Catalunya, constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social i històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i que esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic, en particular per activitats turístiques, però també per les agrícoles, ramaderes i forestals. Aquí ens està parlant de tots els que podem ser gestors del paisatge i fins i tot de com es pot gaudir, no?, d'aquest paisatge també, no? I això és una cosa que ens porta directament a nosaltres i que ens porta en el nostre entorn també. En estar a tants pocs quilòmetres de Barcelona, no?, aquesta influència de l'àrea metropolitana, doncs ha fet que al final ens veiem afectats amb infraestructures, però això ja històricament, perquè al final és una cruïlla de camins des de sempre.
Des dels romans.
Des dels romans, per tant, al final. Però després tot el que queda, tot el que tenim al mig, doncs al final és el que també hem de preservar, sobretot si ens ho sentim propi. Com hem comentat al principi, aquest catàleg de paisatge al Penedès ha tingut una complicació afegida, més que res perquè és l'última vegueria que arriba, els catàlegs de paisatge.
Sí, perquè quan diem catàleg del paisatge al Penedès fem al·lusió a la vegueria.
A la vegueria Penedès.
I és l'últim catàleg que s'ha confeccionat.
Ah, això mateix. Teníem, no?, comarques centrals, teníem fet, diguéssim, els catàlegs en el qual el Penedès sortia reflectit, no? En aquest cas, comarques centrals, que tocava la banda de l'Anoia, no? Després, la regió metropolitana, vale? I després també el que és Camp de Tarragona. Per tant, diguéssim, era aquesta cruïlla, no? Millor dit.
Repartidet i
trossejat. Clar, ara, en el moment de tornar a rellegir això, no?, i fer el catàleg de paisatge del Penedès, doncs també ens trobem amb la dificultat aquesta d'haver intentat crear, no?, un imaginari que sigui propi del Penedès. Però el Penedès és molt divers. El Penedès és molt, molt, molt divers, parlant de la vegueria, no? Des de la zona de l'Anoia, no, que toca Anoia, com és també, doncs, la zona de mar o la zona de Baix Penedès, no?, amb la zona central de la plana del Penedès. Això, jo recordo, jo vaig participar en una d'aquestes sessions de posada en comú de què és el que s'havia de corregir, quins eren els valors i després també quins eren els punts, no?, que estaven afeblits. La cosa és que en el resum i en el resultat no distava gaire del que ja s'havia parlat gairebé 10 anys abans, no?, o fins i tot 20 anys abans amb la carta del paisatge. Les problemàtiques han continuat. Tot això em lliga amb el tema de com us deia, problema de divulgació, de que els ajuntaments no saben que tenen aquestes eines, que els ajuntaments no saben que hi ha unes eines associades a aquesta carta del paisatge que són tan útils com poden ser aquestes, les fitxes de bones pràctiques del paisatge vitivinícola, que ens diu com ha de ser, recomanacions de com plantar per, diguéssim, per tenir millor rendiment i perquè sigui una bona disposició, com disposar les vinyes, el millor aprofitament de l'aigua, que ara és tan important. Això ja va sortir ja a la carta del paisatge i aquestes recomanacions i aquestes fitxes de bones pràctiques. Ara, si no han arribat els tècnics municipals, que són els que haurien d'haver donat, fins i tot, o els sindicats agraris, no?, que al final són la gent que al final gestionaria, doncs això és que s'ha trencat, no? L'acadèmia va fer una feina, perquè això està fet
els per
l'acadèmia, els experts, va arribar fins al departament corresponent i després no va haver una manera, o almenys es va quedar només en una conferència i ja està, no?
Amb bones intencions.
Sí, clar, i a mi això em fa molta ràbia. Això, diguéssim, ho reivindico des d'aquí, perquè aquí, justament, amb això, quan l'estava rellegint aquesta fitxa, diu, doncs està dient com tractar la vinya, com fer, doncs, la biodiversitat de l'entorn de la vinya, que sempre ho parlem aquí, que és el que fa que el nostre paisatge sigui perdurable, no?, i que el nostre paisatge, a més, pugui ser sostenible en el temps, ho trobem allà, no? I dius, però si ja està escrita fa 20 anys i ara no, i si ara estem allà com a correcuita, no?, a veure com ho tirem endavant. D'aquí també hi ha un altre tema, el tema de la integració paisatgística dels polígons industrials. Surt allà ja. Recomanacions de com han de ser les teulades, de quin color han de ser els polígons. I dius, no s'ha fet cas a tot això. i són recomanacions, clar, com que no és llei, doncs al final es queda així, no? I el problema és que després tot això, saps, o comentàvem, el catàleg està relacionat amb el pla territorial parcial, no?, que ara també està en revisió el nostre, que també dona molt de problema, no? Però que, encara que és un document associat, és un document consultiu, és un document, diguéssim, una addenda, una part que va, no? O sigui, que va com associada...
Aquí hi ha l'error, no?
Clar, i no es té en compte, no? Perquè encara es té la percepció, des de la decisió política, que el paisatge és aquesta part bucòlica, i punto. No? No que realment és tot allò que veiem i que al final afectarà també en el nostre futur. Fent una mica d'estudi, sortien unes cosetes i a l'acord de tractament de les rotondes. O sigui, són cosetes que també tenen molt en compte.
Es volien unificar, no?
Sí, hi ha un estudi molt interessant en el qual es parla de les entrades i sortides als pobles, no? I jo crec que aquí, al Penedès, en tenim de moltes que són molt singulars i que, a més, corresponen al que nosaltres interpretem com el que és nostre, no? O sigui, la identificació amb aquest paisatge. I que, a més, ens dona aquesta identitat. El paisatge té molt d'identitat i pertanyem a aquell paisatge. I, per tant, l'hem de cuidar i l'hem de gestionar, hem de saber gestionar-lo. Si hem de provocar un canvi o si creiem que aquell canvi ens suposa, doncs, un progrés econòmic, no? O, diguéssim, també una dinàmica, l'hem de tenir en compte. I hem de tenir en compte com afectarà allò al paisatge. I en els catàlegs hi és. En el catàleg s'està parlant dels riscos, s'està dient d'aquells llocs millors per col·locar tot això, o allò que s'ha de protegir, no? Allò que després s'ha de traslladar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho ha de protegir, no? Ara, de fet, ja no hi ha revisions de POUM, perquè és una cosa que no és popular, no? Però en les últimes revisions de POMs que es va fer en ajuntaments, hi havia molts que feien protecció, no només de l'arquitectura, sinó també d'indrets d'alt valor paisatgístic, i es basaven en els catàlegs. Això era quan, doncs, hi havia uns tècnics que eren sensibles a tot això, o veien que era important, per això mateix, pel fet identitari que significa el paisatge. Jo crec que l'hem de valorar en el moment que es valora, en el moment que es té en compte, i després, en el moment de gestionar-lo, l'hem de tenir en compte sí o sí. En aquests moments, fa 20 anys, era com urgent. Ara ja és...
Ara fem una mica tard.
Ara ja fem tard i el que hem de fer són trossets, no? Hi havia també una tota una mena d'estudis, sobretot a Itàlia. A Itàlia també està bastant trinxada, encara que creiem que és com molt el paradigma també de paisatges, no?, i de paisatges bucòlics. N'hi ha algunes zones que sí, però d'altres no. També hi ha molt, diguéssim, la banda del darrere, no? I hi ha uns estudis que parla del paisatge dels intersticis. Què fem amb aquell lloc que queda entre una via del tren, un poble i una autopista? Què fem amb aquest raconet?
Espais,
no?,
lletjos, clar, per definició.
Clar, espais lletjos perquè dius, ostres, què fem amb tot això, no? Hi havia tot un estudi de veure com es protegien, que era tan senzill com fer-lo servir com un jardí, com una plaça, com una zona, diguéssim, o d'esbarjo o el que sigui, però tenir-lo en compte, no? La cosa és que, clar, aquella propietat, i mira, això es queda municipal i ho cuidem nosaltres, no?
Clar, perquè si l'obvies, el que passa és que acaba degenerant, clar, brut i sent un focus de problemes.
Clar, clar, i això em relaciona amb el que us deia abans, un dels objectius del preàmbul de la llei de paisatge, la qualitat de vida. Al final, el que ens entra pels ulls, el que vivim, no?, l'entorn on estem, si és harmònic, vale?, si és divers, també, no?, ens dona doncs, això, una riquesa en la qual sentir-nos reflectits i, a més, tenir-ho en compte des del punt de vista de al final, parlem així, no?, de la felicitat, una miqueta, no?, del que seria la felicitat de les persones i de les persones que compartim, no?, tot aquest paisatge. Hi ha uns elements... A mi m'agradaria que els oients i aquells que s'han interessat entrin a la pàgina web de l'Observatori del Paisatge, entrin i vegin el document, no?, i sobretot aquells penedesencs, o qualsevol, que vulgui, no?
Que busqui el seu catàleg de la seva zona.
Sí, la seva zona, estan dividits per unitats paisatgístiques, no?, i per tant, dir, ostres, què és el que diu de la meva unitat, no? i adonar-te'n de que sí, de que realment està tan ben caracteritzat d'allò que són els valors i també aquells riscos que potser tu no coneixies i que des de peu de carrer, des del teu barri, des del teu poble, dius, ostres, no, és que això ho hem de protegir, perquè el català de paisatge diu que hi ha un risc que pugui passar això. I això, doncs, al final, ens fa que siguem més conscients de tot allò que tenim, no? No fa falta que siguem urbanistes, no fa falta que siguem geògrafs, sinó que, al final, que siguem les persones que trepitgem el territori i les que ens adonem d'això. I sense fer una foto, això és molt important, no fem una foto del que és. Perquè, per exemple, ara, en aquests moments, i ja ho hem parlat molts dies, no? La sequera ens comporta uns paisatges nous. Hem d'estar preparats per ells. ¿Vale? I després, per una altra banda, com gestionem perquè aquests paisatges o l'impacte en aquests paisatges d'aquesta sequera sigui el mínim possible. Que al final repercutirà en nosaltres. I dic, ostres, recuperem la carta del paisatge del Penedès de l'any 2002, que ens deia de com plantar la vinya per aprofitar millor l'aigua, no? O què plantar al voltant, o com fer l'abancalat, no? Coses d'aquestes que al final dius, ostres, per què no s'han acabat fent, no? En conclusió, i diguéssim també parlant del que és els catàlegs en si, hi ha un punt que és molt molt interessant, ¿vale? Que és quan es parla dels objectius, no? De qualitat paisatgística. ¿Vale? Els objectius de qualitat paisatgística, no? Hi ha tot una declaració d'intencions, en realitat, no? Del que és el paisatge del Penedès. Hi ha dos que a mi, diguéssim, vull destacar, no? Un és, de fet, el primer que passa, no? Dels nuclis urbans, no? Els nuclis urbans percebuts com un conjunt harmoniós, no? Han en especial atenció a la silueta i a les façanes perimetrals i les entrades, però també els parcs, les places i els carrers, no? Que al final és el que ens fa a nosaltres identificar els nostres pobles, no? I moltes vegades allò, ei, allà tenim, la Granada, no? Allà tenim Vilafranca, allà tenim l'Arbós.
I és la imatge del nostre dia a dia.
La imatge, no? Llavors, a vegades, quan això es distorsiona, diem, ai, no? És allò, ostres, això. Ara bé, si és que afegim alguna cosa, que ho fem amb plena consciència, vale? De que realment s'afegeix i que afectarà després en un futur. I després, per una altra banda, aquest quan parlem del paisatge de la vinya. Vale? Jo crec que també per arrodonir, no? Va associat a altres conreus i formant part d'un paisatge agroforestal, ben preservat, dinàmic i productiu, que mantingui la combinació de referents culturals, les parcel·les, els camins, els murs, les barraques, els pous, les masies, els cellers, no? Que els dotin identitat pròpia a la finalitat de motivar el valor afegit dels productes agrícoles. Fixeu-vos tot el que diu el català de paisatge en una cosa tan especial. És tot, no? I al final el que ens sostindrà és això, que siguem més feliços, no? I que millorem, o que siguem fins i tot millors persones en un millor entorn.
Carai, sí que aconseguirem coses.
Sí, no? Vinga, va, posem-nos-hi.
I tant, que sí, ho farem. Víctor Cornejo, moltes gràcies, que tinguis un feliç dia.
Vinga, gràcies a vosaltres.